Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Laia Berenguer. La mesa del Parlament es torna a reunir aquest matí a 9:45 després de les vacances d'estiu. A l'ordre del dia hi ha la petició de Junts per Catalunya per reconsideració de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta de la cambra. Borràs ja no assistirà a la reunió de la mesa i serà Alba Vergés qui dirigirà la sessió com a vicepresidenta en funcions de presidenta de la cambra. El PSC, Esquerra i la CUP ja han avançat que votaran en contra d'aquesta petició de reconsideració. L'expresidenta del Parlament va ser suspesa al passat 28 de juliol, arrel de l'obertura del judici oral per un presumpte fraccionament de contractes quan Borràs presidia la institució de les lletres catalanes. L'Ajuntament de Tremp ha presentat el cartell de la 5a edició del Cor de Vi, el festival gastronòmic del Pallars organitzat a través del programa municipal Al teu gust, Aliments del Pallars. Ràdio Tremp, José Vergés.
El protagonista del cartell és un cor de xisquet que vol reivindicar una gastronomia i productes agroalimentaris que fan del Pallars un territori autèntic i amb molt per descobrir. Una copa de vi en forma de cor recorda que el cor de vi és festa, descoberta i connexió amb la natura. El festival d'enguany comptarà amb més d'una quinzena d'activitats entre concerts, espectacles, cursos de cuina amb degustació i jornades tècniques, com la de vins del Pirineu o la de la cuina del corder del Pallars. Així, l'actuació de Dani Nelo el 30 de setembre serà l'acte que obrirà aquesta festivitat. La novetat d'enguany seran les viniverses, unes converses disteses amb una copa de vi per parlar i reflexionar sobre reptes individuals i col·lectius i la manera d'afrontar-los.
I aquest any la festa major del municipi de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat arrenca demà i comptarà amb un doble pregó. Ràdio Sant Andreu, Jordi Millán.
Per una banda, la comunitat educativa, representada per les escoles Bressol, Primària i Sac, seran els encarregats del pregó d'inici de la festa major i els nens i nenes de l'Esplepingüí faran el pregó de la festa major petita que tindrà lloc al Parc Central aquest divendres de festa major. L'alcaldessa Ana Alba ha explicat els motius.
Tenim moltíssima il·lusió en escoltar a la comunitat educativa. Són la part important de la nostra comunitat. Tenen en compte que eduquen els nostres nens des de molt petits i són els que més hores passen en els nostres nens i nenes. Llavors, són una part emblemàtica per Sant Andreu de la Barca.
Sant Andreu de la Barca, que està de festa major i enguany amb novetats, doble pregó, i on també es podrà gaudir de la festa major petita, adreçada als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca.
I en esports, avui a les 12 de la nit es tanca la finestra d'estiu del mercat de fitxatges i l'Espanyol espera concretar els darrers moviments per completar o alleugerir la seva plantilla. La gran incògnita serà saber si Raúl de Tomàs seguirà al club o marxarà, bé sigui traspassat o cedit. La situació del davanter incòmoda a l'entitat, ja que per unes molèsties poc definides no ha jugat cap partit des del curs passat. Ahir dimecres el club blanc i blau va anunciar la contractació del porter Álvaro Fernández, que arriba cedit des del Huesca. I pel que fa al temps, avui esperem un matí més ennuvolat cap a la meitat sud, amb núvols baixos més probables cap a la costa. No es descarta que caigui alguna gota en aquest sector. A partir del migdia tornaran a desenvolupar-se noves nuvolades i derivaran en ruixats i tempestes. Es distribuiran al llarg dels eixos de muntanya, al Pirineu, amb més probabilitat a l'oriental i al prelitoral, al sector dels ports i per zones properes. Seran xàfecs puntualment moderats, algun d'intens, i es poden repetir alguns fenòmens de calamarsa o pedra. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Obert per vacances amb Rocío Santeufemia.
Fa gairebé 8 setmanes s'arrencava amb aquest obert per vacances celebrant l'arribada de l'estiu. Passàvem de l'estrès dels cotxes i la ciutat al relax de la platja i les tardes amb família i amics. Però com tot el que comença, també acaba.
Final.
Avui és 1 de setembre, comença el mes de la tornada a la rutina i enguany ho fa amb un inici de curs que s'avança i amb uns preus que no paren de pujar. Estem preparats pel que està per venir? Avui en parlarem. Arrenca en dues hores de ràdio en directe, arrenca una nova edició de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Bon dia, avui és dijous 1 de setembre i passen 5 minuts de les 9 del matí. Avui posarem la mirada del dia en l'augment de preus i l'inflació i farem un cafè parlant de teràpia equina. A continuació marxarem a una ferreteria centenària i escoltarem l'últim casset de la guantera amb Cugat Mèdia. A partir de la segona hora de programa escoltarem l'últim podcast de Vainejan i parlarem amb un mestre d'Alforja ara que arrenca setembre. També parlarem de realitat augmentada i acabarem amb l'últim repte pel Manel Ferrer. Ens acompanyeu de 9 a 11 a la teva ràdio local. Com s'ha aixecat el dia? Fem un repàs de les temperatures arreu del territori. A Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, 22 graus, a Altafulla, al Tarragonès, 25 graus, a Mollerussa, al Pla d'Urgell, 19 graus, i a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, 20 graus.
A Alcana Ràdio torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
AM, tenim Obert per Vacances.
Obert per Vacances, la mirada del dia.
Encetem el mes de setembre i ho fem encara amb una escalda generalitzada de preus. Deixem enrere l'agost amb un IPC del 10,4%. És el tercer més alt consecutiu amb dos dígits. Són nivells de l'índex de preus al consum mai vistos, segons els experts, en els últims 30 anys, tot i que ha baixat 4 punts respecte al juliol. A l'agost van pujar els preus dels carburants, de l'electricitat, ahir, per cert, màxim també històric dels aliments i dels paquets turístics. Tot plegat, no cal dir-ho, es nota, i de quina manera en la butxaca dels consumidors. Algun sindicat ja ha parlat d'arribar a un pacte de renda just per combatre la inflació, que s'apugin els salaris, en definitiva, i s'insta l'Estat a establir un control dels preus de béns bàsics. Per parlar de tot plegat, anem cap al campus Vallisens, a Reus, on saludem a la Mercedes Teruel. Ella és professora de la Facultat d'Economia i Empresa i directora de la Càtedra pel Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili. Mercedes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també allà a la facultat tenim el company de Tarragona Ràdio, el Josep Sunyer. Josep, què tal?
Hola, Rocío, bon dia.
Mercedes, aquest tema que ens preocupa tant a tantes persones i volia començar de manera molt directa. Encara no hem tocat sostre, encara pot anar pitjor això o té forma d'aturar-se?
Malauradament, ara per ara, el que veiem és que la tendència és a continuar aquesta tendència alcista dels preus i, per tant, no podem dir que hàgim arribat a aquest sostre perquè encara falten molts canvis de tipus estructural per acabar de canviar-ho.
Què està passant, Mercedes? Per què s'ha pujant els preus? Et diuen que l'origen, ens han dit, que és la incertesa provocada per la guerra a Ucraïna, ja portem més de 6 mesos de guerra. Però és això només o també hi ha altres factors, com deies, múltiples, no?, que condicionen aquesta pujada de preus?
Tenim diversos factors que estan duent a terme aquesta tendència alcista. Per una banda, és el trencament del que són les cadenes de distribució a nivell internacional. Això ja ens ve des del Covid, des de la pandèmia, i per tant, és un factor que s'ha anat allargant en el temps, que provoca que la compra de materials per part de determinades empreses hagin encarit, i això implica una recessió cap als preus finals. Per altra banda, hi ha la guerra, que també està trencant el que són fons de provisió de determinats materials, i també hi ha factors especulatius per part de determinats mercats, determinats agents que compren, venen determinats materials i traslladen l'escassetat de determinats recursos cap al futur, i finalment doncs, també tenim uns importants efectes de la nostra dependència cap al petroli i també doncs, al mercat de l'electricitat doncs, que està diguem-ne, totalment desbocat.
Tot i que els economistes no teniu cap bola de vidre per veure el futur, us plantegeu possibles solucions? No sé si, per exemple, això que comentàvem a l'inici, pujar sous seria una opció. Com veieu aquest futur?
El futur, com tu has dit, no ho sabem. L'alça dels salaris, tal com comentaves tu anteriorment, no és una solució, és simplement un bàlsam cap a compensar aquestes pèrdues de capacitat adquisitiva que tenim els consumidors, però no és la solució. Augmentar salaris ens pot compensar, però simplement no acabarem de fer aquesta cura cap a la pujada d'aquest preu de l'electricitat, i per tant hem d'anar directament cap a veure què podem fer per buscar noves alternatives en el mercat de l'electricitat, noves fonts energètiques, creació de nous canals de distribució d'electricitat, etc. Per tant, augmentar salaris és compensar, però no és el remei.
Dèiem que aquí més que menys nota aquest increment de preus, de fet els consumidors tots. La setmana que ve, el dia 5, arriba la tornada a l'escola, aquí, per ser a la universitat el dia 12, no? Després de la diada, amb totes les despeses que comporta, de matrícula, de materials, que també s'han apujat, almenys el material escolar, moltes famílies, bueno, els costarà molt aguantar aquest sotrac. Cap a quin escenari anem? Perquè anem veient que pràcticament tot el que s'ha de comprar, sí o sí, obligatòriament, s'ha encarit d'una manera o altra, no?
Evidentment, tota aquesta situació està comportant una tensió cap a famílies i cap a empreses, i tal com hem dit, l'augment del salari s'ha de ser una compensació, i per arribar a aquesta compensació és necessari un diàleg entre treballadors i empreses. Una altra cosa és que fins a quin punt poden augmentar o no els salaris a les diverses empreses, atès també que amb elles estan patint aquest augment dels preus de les primeres matèries, i per altra banda doncs, això ens està posant en una situació de que les pròpies empreses han de fer una transformació, invertir per fer una transformació i ser més eficients, i per altra banda les famílies també doncs, estem buscant altres canals per disminuir aquestes despeses.
Precisament et volia preguntar, Mercedes, sobre això com a consumidors, què és el que podem fer, tot i que no és la nostra responsabilitat i haurien d'haver-hi moltes altres mesures com les que has comentat, mentre la solució no arriba, mentre seguim en aquesta situació, què és el que podem fer a casa per poder controlar més les despeses i poder beneficiar-nos en aquest sentit?
Doncs el que podem fer és el que normalment coneixem com estrènyer-nos el cinturó, i per tant doncs, anar buscant, el que està fent doncs, les famílies és buscar les ofertes, buscar avantatges que puguin donar alternatives, i per altra banda també s'estan fent retallades de compres que fins ara eren més o menys superflues, és a dir, aquell tercer taxa que potser ens comprem en una temporada, doncs no ens l'estem comprant i ens comprem fins al segon perquè se pot estirar, o per exemple el cotxe no es canvia amb tanta lleugeresa.
D'on ha de vindre la solució? Perquè també hi ha una mirada posada en l'àmbit europeu, no? Tot el que, de fet, no estem al marge del que es regula a nivell d'Europa, en tots els sentits, tot passa per Europa, però abans parlaves del mercat elèctric, del pool elèctric, es diu, no? Jo no l'entenc particularment, i mira, m'hi he posat, però no he arribat a entendre mai com funciona, perquè cada dia subhasta, no?, l'electricitat. Qui ha de regular això? O sigui, és Europa? És el que ha d'estat? És a dir, hem d'anar tots a la mà? D'on ha de vindre la solució en aquest sentit, en l'àmbit elèctric? Perquè, clar, l'increment és considerable i constant.
El tema de l'electricitat, tal com tu dius, és bastant complex, i en aquest sentit doncs, han de venir des del punt de vista de l'oferta i dels ajuts públics per fer una transformació de, per una banda, la nostra demanda, és a dir, que la nostra demanda, doncs, nosaltres siguem fins i tot autoproductors d'aquesta energia, i per altra banda, doncs, fer una transformació i un viratge cap a el que són energies alternatives que siguin més, no només més eficients, sinó que també doncs, siguin climàticament menys perjudicials. La solució passa per l'oferta aquí en el tema de l'energia elèctrica, sobretot. La demanda, sí que podem augmentar aquests graus de temperatura, podem ficar mesures d'evitar l'escapada de temperatures dels locals, però això simplement són remeis que tenen un cert impacte, però no fan una transformació, que és el que necessitem.
Ja per acabar, Mercedes, podem ser optimistes, almenys, en què arribarà una solució, o com a economista, com ho veus?
A veure, optimistes ho hem de ser sempre, perquè la moral no s'ha de perdre, però és cert que venen temps complicats, que potser aquells que tenen una mica més d'edat doncs, se'n recorden d'aquella crisi del petroli dels anys 70 i que també doncs, vam tenir tensions inflacionistes que van donar lloc doncs, a una certa necessitat de negociació col·lectiva, que és el que al final doncs, s'ha de fer, negociació col·lectiva entre tots els agents.
Mira, és la bola de vidre, jo no l'he vist, però clar, és que no, això ho diu molt, Rocío, els economistes que sí, no tenen la bola de vidre per fer el futur, però veuen input.
Coses que pobrets meus no poden fer, però clar, des del desconeixement nostre necessitem respostes i ens pensem que sí, que ho poden endevinar, i no és així.
No, perquè l'economia és una ciència social, per tant, és difícil.
Doncs mira, jo aprofito igual, matriculo aquí, la facultat, a veure si entenc el tema elèctric amb estudiant econòmiques, perquè bueno, és complex, és el que molt complicat d'entendre i d'explicar també encara més, Rocío, però vaja, avui hem posat un gran de sorra, una pinzellada.
Sí, sí, ho deixem aquí. Precisament volia acabar agraint-li moltíssim a la Mercedes Teruel que ens hagi explicat de la manera més entenedora possible tota aquesta situació, tots aquests conceptes que des de fora ens costen molt, però la veritat que ho hem entès molt bé. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a aclarir què és el que està passant amb la nostra economia i que al final ens afecta a totes i a tots, a les nostres butxaques. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I també Josep, de Tarragona Ràdio, gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Vinga, fins aviat, ens retrobem. Adéu.
A Ràdio Sant Sadurní torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A la Cala Ràdio, a l'estiu torna Obert per Vacances.
Passen 18 minuts de les 9 del matí, moment del nostre cafè, i avui el cafè ens portarà a la Galera, a la comarca del Montsià, on coneixerem la teràpia assistida amb cavalls del Centre de Gestió Emocional Temps de Cavalls. El seu impulsor, el psicòleg Pere Clotet, fa més de 10 anys que treballa amb aquest tipus de teràpia i ara ha decidit engegar un projecte propi que volem descobrir avui. Per això saludem des de la plana Ràdio La Tera, Giner. Tera, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Rocío. En moltes ganes de parlar amb tu i de presentar-vos aquest projecte.
Avui, doncs comencem, perquè jo he de dir que aquí a prop d'on jo visc hi ha un centre de quinoteràpia i la veritat és que crec que té beneficis molt i molt interessants i ajuda moltíssim a molta gent.
Efectivament, avui els descobrirem amb el psicòleg Pere Clotet, que fa més de 10 anys que porta a terme teràpies psicològiques assistides amb cavalls. Pere, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com comença aquesta passió que tu tens pels cavalls i que arriba al punt que ara mateix els utilitzes com a una eina terapèutica?
Doncs, bueno, la meva passió pels animals ve des de sempre, a casa n'hem tingut, i llavors la passió per als cavalls l'he tingut sempre. I el contacte amb ells. Llavors el tema va ser que bueno, pues vaig començar a treballar de psicòleg i veia que hi havia moltes vegades que l'ambient terapèutic així més convencional no acabava de ser idoni per tindre xiquets, per tindre adolescents, i vaig decidir un dia emportar-me'ls a la finca on tenia els cavalls. així a modo puntual, un per un, i veia que els hi era beneficiós. I a partir d'aquí vaig veure que es feien màsters de teràpia assistida en cavalls. Vaig fer el màster de teràpia assistida en cavalls a l'Universitat de Barcelona, i això era a finals del 2011, i el 2012 ja m'hi vaig ficar més en sèrio, de dir, pues bueno, comencem a treballar, i aquí hem arribat.
Pere, molt bon dia, encantada de saludar-te.
Bon dia, Rocío.
Jo et volia preguntar, perquè l'ús de la quinoteràpia sembla molt desconegut per moltes persones, però és una teràpia molt antiga, de fet. Explica'ns una miqueta com funciona aquest treball amb els animals.
Doncs els precedents de la teràpia assistida en cavalls es troben escrits de l'època romana, ja en que el segle IV abans de Crist, que es parlava ja dels beneficis del contacte amb els animals. Hi ha dos beneficis bàsics. Un és el contacte amb els animals. En la majoria de... hi ha un gran percentatge de persones que a casa seva tenen animals de companyia. Això no és gratuït. Això és perquè els hi aporta beneficis. O sigui, la gent no té un gos a casa o no té un gat a casa amb la feinada que donen perquè sí. Ho tenen perquè és obvi que els hi dona benestar. Llavors, part dels beneficis que aporten els animals són el fet de tindre una confiança cega, no? Poder tindre un amic incondicional, algú que no et jutja, algú que el tens al costat i que no té en compte com estàs aquell dia, sinó senzillament està al teu costat. I després hi ha un efecte que per mi és bàsic, que és el contacte amb la natura, i que la nostra societat està perdent.
I en el cas dels cavalls, què és el que els fa tan especials per realitzar aquestes teràpies? Perquè jo, fins on jo sé, si no vaig errada, tenen una sensibilitat molt especial i són capaços de captar les emocions i l'estat de la persona.
Doncs sí, aquesta és la gràcia dels cavalls. Quan jo vaig fer un màster hi havia especialitats amb gossos, especialitat amb cavalls i especialitat amb animals marins, i jo vaig triar els cavalls perquè per mi, doncs això, la seva gran sensibilitat. Hem de tindre en compte que etològicament, o sigui, a nivell de comportament, els cavalls són animals de fugida, són animals presa. Llavors fa falta que tinguin els seus instints molt desperts. I aquesta capacitat de tindre els instints sempre alerta fa que tinguin una gran sensibilitat. Qualsevol que s'hagi acostat un cavall, de seguida veureu que qualsevol moviment al seu costat, o planten les orelles, o obren els ulls, o si se'ls acosta una mosca ja mouen la pell, i una mosca a 20 centímetres ja la detecten. I llavors aquesta capacitat, aquesta sensibilitat, aquests instints tan desenvolupats, són els que fan que qualsevol persona al seu costat ells reaccionin. I llavors els cavalls a nivell terapèutic pels psicòlegs ens serveixen molt perquè ens fan de tester. No necessites un test. Senzillament, veient com reacciona el cavall, pots veure molt fàcilment com està la persona i quin és el seu estat emocional.
Perquè ja que parlem d'això, d'aquesta sensibilitat, no? Parlem una mica també d'aquestes patologies en les que venen els teus clients. Quines són aquestes patologies més òptimes per realitzar aquest tipus de teràpia assistida?
Patologies més òptimes no sé si n'hi ha. El que sí que us explicaré és les patologies que em trobo més. Per desgràcia, el 80% dels nens i adolescents que avui en dia tenim en consulta venen amb un diagnòstic de trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat. El TDAH famós, això és un calaix de sastre que qualsevol nen amb conductes disruptives o que no presta atenció a classe o que és massa mogut, vale? Se li fica aquest diagnòstic. Llavors, clar, a nivell pràctic ens trobem que hi ha un 80% de la població que va amb aquest diagnòstic. Llavors és el que sol treballar més. El treball amb cavalls en aquests casos va molt bé, sí. Primera, el que té dèficit d'atenció, amb el cavall no en té de dèficit d'atenció. Està allà pendent de què fa el cavall. Tu puges un nen sobre un cavall i no té dèficit d'atenció perquè ha d'estar atent a el que passa. No és que no tingui dèficit d'atenció, li provoques una motivació. Si té una hiperactivitat, el col·loques dalt d'un cavall i s'ha d'estar quiet perquè no li queden masses opcions mentre el cavall estigui caminant, i llavors aquest autocontrol que aconsegueixes a les sessions, llavors es tracta d'extrapolar, que digui, o sigui, treure el que aconsegueixes en les sessions terapèutiques, treure-ho a fora. I després tenim, o sigui, es pot tractar des de depressions, ansietats, dols, qualsevol tipus de... encara que les teràpies amb adults són bastant diferents que les teràpies amb xiquets o adolescents.
Uh-huh. Escoltant una mica aquestes preguntes que t'anem fent, també penso que n'has de ser un gran coneixedor de l'animal que t'acompanya. I mentre estaves parlant amb Rocío, m'ha vingut al cap aquella pel·lícula de l'hombre que susurrava los caballos, no? Que faig una mica un paral·lelisme, no? Amb tu, perquè de fet, Rocío, quan ha arribat aquí a la ràdio, li he dit ja t'estava esperant, diu, és que jo matino molt, a les 6 del matí ja s'hi posa, no? I es posa a cuidar-los. Fins a quin punt arriba aquesta connexió que tens tu amb el cavall?
La connexió que jo tinc amb els cavalls per mi és molt profunda, però no paro mai de... O sigui, qualsevol moment que tens temps lliure, pues, mires coses de cavalls, intentes aprendre de cavalls i dedico molt de temps a treballar-los. Per què? Perquè és la base de... Llavors, quan tu coneixes un cavall, al final els cavalls, com qualsevol animal, tenen la seva particularitat. I el gesto que et fa un cavall amb un xiquet t'està dient algo i has de saber llegir allò. Val? És molt important. Per mi és molt important que el professional que es dediqui a la teràpia amb cavalls tingui un gran coneixement de cavalls. Vale? De com s'expressen, de com et diuen, de quina és la seva personalitat, de quines reaccions poden arribar a tindre. Tu has d'anticipar qualsevol cosa del que pugui passar. Avui mateix al dematí, això per als que estiguin a Barcelona potser massa, però estaven collint garrofes, no? I l'euga que estava treballant, pues, es tornava loca, perquè clar, veia uns homes amb unes barres de 5 metres copejant els arbres a les 7 del dematí, i realment embogia perquè no era una normalitat dins seu.
Uh-huh. I cada cavall, qualsevol cavall pot ajudar a una teràpia d'aquest tipus, o s'ha de fer algun treball previ amb l'animal? Què és el que hem de tenir en compte en aquest sentit?
A veure, per lo normal seria bo treballar amb cavalls molt, molt domats, o sigui, que els tinguis molt treballats, però amb el temps, amb l'experiència, sí que podries arribar a fer teràpia en qualsevol cavall. Uh-huh. Per què? Perquè les reaccions que et faria, al final, la doma del cavall o el contacte amb ell fa que tu hagis de canviar. Per això és important, quan la gent ve a teràpia, no és el que ells siguin, no és el que ells facin, sinó què fan per poder-se aproximar a l'animal. Coses tan bàsiques com l'aproximació a un cavall fa agafar consciència a la persona de que és massa brusca, de que és massa ràpida, i el cavall li marca el temps. Uh-huh. I a poder arribar a tocar un cavall amb llibertat els hi pot portar un quart d'hora d'un treball introspectiu de si són massa bruscos, de si són massa ràpids.
Uh-huh. I t'has trobat, per exemple, mai amb alguna de les persones que hagi vingut a teràpia que a lo millor li facin por als cavalls i que finalment hagi tingut aquesta... Bueno, pues que finalment se l'hagi estimat i tot?
I tant, i tant. Gent amb autèntica fòbia als cavalls perquè havien tingut un accident, que és molt comú. És molt comú que gent hagi muntat a cavall i hagi caigut la primera vegada i no en vulguin saber res més. A través d'un treball a peu a terra, no sempre es munta amb la teràpia assistida en cavalls, és més, el 70% de les sessions són peu a terra, o sigui, el treball que fas amb el cavall és estant-ho a terra i el cavall lliure. Donar-li temps a aquella persona perquè agafi la confiança amb el cavall i que es produeixi el canvi, que d'aquell animal que li tenies una fòbia terrible acabis veient que hi ha una bondat, que tota la reacció que feia quan algú els munta o quan algú els espanta és únicament per por.
Per cert, aquestes experiències o aquestes teràpies a l'aire lliure solen ser experiències diferents a les que hi ha una consulta convencional. Jo no, ara, a hores d'ara, i explicant tot el que ens expliques, no et veig tancat a una consulta convencional.
Doncs sí, jo tinc la meva consulta convencional a Tortosa i passo moltes hores allà. L'únic que faig és que diverses tardes a la setmana i alguns de matins, pues, canvio el traje de faena i anem als cavalls. La consulta convencional jo la veig pobra, és a dir, per nens i per adolescents jo trobo que és molt difícil ficar-se davant d'un professional assentat en una taula i començar-li a comentar alguna cosa. En canvi, si te'ls emportes als cavalls i mentre estan raspallant el cavall, mentre li estan pentinant la crin o li estan pentinant la cua o li estan ficant la sella per poder-lo muntar, ells et comencen a explicar el seu dia a dia i llavors crees un ambient lluny de lo que és normal i terapèutic i que crec que és molt més beneficiós. I tornem a la necessitat de reconnectar amb la natura que té, que crec que té la nostra societat, de la qual vivim desvinculats.
Jo, per acabar, et volia preguntar, perquè abans ens ho comentaves, les teràpies amb infants són molt diferents de les teràpies amb adults. Quines diferències hi ha? Com ens podem imaginar una sessió de teràpia quina?
Pues una sessió de teràpia quina pues es desenvolupa com qualsevol sessió normal de teràpia, és a dir, hi ha un moment de benvinguda, hi ha un moment d'intervenció terapèutica on es treballa la dinàmica del que vulguis treballar. Jo sempre, potser perquè soc molt bastant cartesià, tinc totes les sessions estructurades, vull dir, hay introducció, nudo, desenlace, i llavors et passes una estona treballant el que vols treballar i a partir d'aquí la part final fas veure el xiquet, a la persona. Per exemple, un dia que puja el xiquet a sobre el cavall no li fa cas de res, ¿vale? Llavors li fas la reflexió de com t'has sentit tu quan el cavall no t'ha fet cas, i llavors li, al final de la sessió li planteges i com es deuen sentir els pares cada vegada que tu no els hi fas cas.
Clar.
Treballem molt amb aquests paral·lelismes per ajudar a fer els canvis.
Per cert, Pere, ja ara sí, per finalitzar, sé que en aquest espai que has obert no només busques aquesta recuperació emocional i física de les persones, sinó també des d'un punt de vista holístic, en el que s'inclouran també d'altres models terapèutics, no? Altres teràpies.
Doncs sí, així és. El que volem muntar amb aquest nou centre, bueno, comencem a desenvolupar a partir del maig, que ja estem allà, és muntar un centre de creixement emocional, de creixement espiritual, a través de diferents teràpies, i una d'elles serà el ioga, perquè la meva dona és professora de ioga de fa 20 anys i és un projecte comú que volem tirar endavant i combinar pues, el ioga i altres tipus. Volem obrir el centre a qualsevol professional de l'àmbit del creixement personal per ajudar a les persones.
Doncs ens apuntem a aquest projecte també. Pere, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta teràpia tan interessant i també tan una tasca tan maca, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Tera, com sempre, un plaer, companya.
Un plaer també haver estat amb tu aquest estiu. Ens tornem a trobar la propera. Una abraçada.
Una abraçada ben forta.
El Prat Ràdio torna a l'estiu. Tenim obert per vacances.
A Ràdio Tordera torna a l'estiu. Tenim obert per vacances.
Passen 34 minuts de les 9 del matí. Continuem. Als pobles petits hi ha negocis de llarga tradició familiar i aquest és el cas de la ferreteria de Sant Pere de Riu de Bitlles, a l'Alt Penedès. Allà marxem ara amb la nostra bicicleta perquè allà es troba el nostre company Ramon Vila per parlar amb la pregonera de la festa major d'enguany, la Maria Remei Mitjans, una dona jove i emprenedora que ha decidit seguir amb el negoci familiar de ja fa 3 generacions. Ramon, molt bon dia. No sé si ja et sembla Remei, i crec que també amb la seva germana Núria al negoci familiar, oi?
Bon dia, Rocío. Doncs sí, avui volem compartir amb vosaltres l'experiència de 3 generacions de ferreters amb la pregonera d'enguany a Sant Pere de Riudebitlles. Estem amb la Maria Remei Marimon i la seva germana Núria.
Remei, sembla que ha passat l'eufòria, no?
Sí, correcte, ja ha passat l'eufòria, però va anar molt bé tot.
Això de ser pregonera té una preparació. Com tu vas preparar tot aquest discurs, aquesta xerrada que vas fer?
Primer et quedes una mica en blanc i vas intercanviant informació, rumiant en coses, vas prenent nota en fulls, vaig parlar molt amb la Núria, que és el meu puntal, no? I llavors vam fer com un petit esbós i vaig estar com 3 setmanes escrivint coses que venien al cap i després l'última feina va ser ordenar ben ordenat.
És molt de temps dedicat doncs, aquí al poble i, bueno, i vivint darrere el taulell, no?
Sí, sí.
Que per aquí passem tothom, jo mateix, aquí passem tothom.
Aquí passeu tothom, sí, i contentes de que passeu tots per aquí, no? I quan vagi amb el pregó, pues, gràcies de que vingueu i cap part d'aquesta història que heu explicat, sense vosaltres aquesta història no tindria sentit.
Ja dius tu també en el pregó que esteu sempre implicats amb les festes. Tant tu com la teva germana heu estat implicades amb tot. Alguna anècdota, algo que vegis que hagi sortit durant aquest temps o, bueno, segur que en tens moltes, no? Però algo que t'hagi cridat l'atenció.
Ara anècdota així de cop i volta no me'n ve cap al cap. El que sí és que tot això ho hem fet perquè no hem hagut de fer cap esforç, ja som així. Al meu pare li agradava tot això, jo suposo que també m'agrada. I anècdotes, no sé, m'he anat trobant amb gent que m'ha anat acompanyant, no? Que jo crec que més que anècdota és com una família que ens hem anat trobant. I sí que durant tot aquest camí que hem anat fent amb capgrossos, amb dansaires, amb el pessebre vivent i altres coses que estem implicades, pues, tant amb la família que t'has trobat, de gent diversa del poble, pues, hem tingut molts somriures i rialles.
Sí, ho heu passat bé.
Sí, sí. Oi que sí, Núria?
Núria, què podries dir d'alguna anècdota o alguna cosa, o per tu, què ha sigut més, Núria?
Què ha sigut més la festa major per mi, diguem? Doncs, no sé, des de petita havia estat implicada en capgrossos, jo, per exemple, i era molt bonic anar en capgrossos. Després de més gran vaig estar amb l'Espardeny, amb les dansaires, i després amb els dansaires Riu de Villes. O sigui, i la festa major per mi és això, sortir al carrer i fer la cercavila. Vull dir, sense això per mi no seria festa major.
Bueno, aquest cop la cercaviles l'han escurçat una mica, menys mal, no? Perquè si amb la calor l'haguéssiu tingut que fer sencera, no vegis, no?
Sí, està bé, una cercavila més curta. Tots són diferents menes de cercavila i aquí pensa que la cercavila llarga és la millor perquè et veu tot el poble i arribes a llocs que hi ha gent gran que potser no baixaran d'aquesta manera, però tot es pot canviar. Vull dir, ara s'ha fet d'aquesta manera i potser d'aquí uns quants anys es torna a fer de l'altra. Tot és fer la festa i quedat bé.
I abans heu parlat del vostre pare, no? Has parlat del teu pare. Mentre feies el pregó, el vaig veure que no es va moure ni un mil·límetre de la cadira mirant i sense fer fotos.
Sí, sí, és l'única vegada que sembla que no he gravat ni he fet fotos, perquè ell és de fer fotos. Però en tinc alguna seva, que l'Anna Maria Rodríguez, que em va ajudar molt a acabar d'estructurar el pregó, la cosina del Jordi, l'Anna Maria Rodríguez, Amat, doncs li va agafar unes d'aquestes així de costat, que està, això que dius tu, pensatiu i concentrat, perquè abans de pujar em deia, tu tranquil·la, tu vés fent, que ho faràs bé. I jo deia, sí, pare, però estava pensant més nerviós ell que jo, perquè jo, la veritat, crec que nerviosa no m'hi vaig acabar posant, vaig anar fent, pam, pam. Vull dir, al dematí la gent em preguntaven, què, estàs nerviosa? Dic, no, dic, perquè ara toca fer això. El del vespre encara queda molt per fer, no cal posar-nos nerviosos. I no, ell crec que sí que ho estava de concentrat.
Felicitacions, suposo que n'has tingut.
Estic contenta, perquè, o sigui, jo no m'agrada ser centre d'atenció, però ja que ho vaig ser-ho, doncs veig que sí, que la gent han estat molt contents i m'ho han demostrat i m'ho han dit. Jo també agraïda que m'ho hagin dit i contenta que els hi vagi agradar el que hem fet la Núria i jo.
La presentació, vau posar unes imatges, a més
sí.
A més, anaven coordinades.
Sí.
Com van sortir aquestes imatges amb el text que anaves fent?
Sí, 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 les imatges vam decidir que perquè no fos tant text anar parlant i que la gent fos més distret i interactiu, pues, vam anar buscant imatges d'aquelles fotos que tens ordenades i guardades i que no saps ni on te les tens. Hi va haver un dia de caos amb la Núria que van de buscar fotos de Núria, però les vam acabar trobant tot el que volíem, perquè clar, algunes vam tenir que anar molt enrere a buscar i va ser una manera d'amenitzar tot una mica el pregó.
Núria, així tu també participes amb les fotografies i amb el PowerPoint, no?
Sí, perquè les fotografies... Buscàvem fotografies antigues de la botiga, però finalment, o sigui, la botiga, clar, com que fa molts anys que estem amb el negoci obert i tot és de la família, moltes fotografies venen a ser moments de família. I llavors, clar, hem hagut d'estirar d'àlbums familiars perquè... És això, que nosaltres tenim moltes fotografies del primer dia d'anar a escola, que ens feien una fotografia aquí a la botiga, i de molts records que sempre han passat per les botigues. I llavors vam pensar, ja que parlàvem de l'inici de les botigues i així, doncs de començar a posar les botigues que vam tenir, llavors clar, amb les persones que van sortint, l'avi, el pare, la mare, i la iaia Quimeta que també des de darrere també ajudava, i bueno, la família al final tot surt.
La tradició familiar que surt també doncs, aquí reflectida en aquestes imatges i en tot això. Un punt final. El punt final, la música, tocant el violí...
Sí.
Com és això? Aviam.
Perquè vaig estar, allò que dius, saps, aquelles tres setmanes donant voltes de com faràs el pregó i sempre al meu cap sempre rumia més i vaig, allò que esprimeixes el cap i se'm va acudir de dir, mira, per fer alguna cosa diferent, no?, vaig pensar que li vaig, la meva filla petita, ja que li agrada tocar el violí, si volia. Llavors li vaig proposar i em va dir, per tu sí, mare, ho faré. I llavors, clar, la història va ser trobar una cançó, en teníem unes, però veies que ella no, aquella cançó no li acabava de ser còmoda tot i haver-les triat ella. Fins que un dia va dir, a veure, mare, hem de triar-ne una. I fins que va dir, aquesta m'agradaria, mare. Llavors dic, tu la que tu vulguis. I a partir de com que li vaig explicar el que jo parlaria, i una mica com aniria enfocat al pregó, ella va creure convenient amb aquesta, més que convenient, jo crec que s'hi va sentir còmode amb aquesta cançó i li va fer il·lusió de tocar-la. I sabia que quan li digués, o sigui, al que ella comencés aquesta cançó, ella ja no havia cap, m'havia despreocupat d'això, que ella ja ho gestionava, i sí, així va ser, crec que ho va fer prou bé.
Doncs moltíssimes gràcies a mi i la Núria, també al company, el Ramon, per haver-nos apropat a aquesta història d'aquestes dues dones que han continuat el negoci familiar de fa tres generacions. Gràcies als tres.
A Cugat Mèdia torna l'estiu, tenim Obert per Vacances.
A Constantí Ràdio torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Vivir así es morir de amor.
Oh baby, baby, I did it again. I made it your heart. Got lost in the game.
Como una ola, tu amor llegó a mí.
Aquesta sintonia ens recorda un dia més, que és dijous, i és el moment de sentir el casset de la guantera. Avui tenim amb nosaltres, podríem dir que tenim a moltes persones en una, perquè tenim a Leonardo DiCaprio, a Edward Norton, a Jesse Eisenberg. Al mateix temps també tenim a Tobey Maguire, de la pel·lícula Spider-Man. Tenim la veu que s'amaga darrere de tots aquests personatges, de tots aquests actors, que porta més de 25 anys, atenció, dedicat al doblatge. El saludem, ell és el Roger Pera. Què tal, com estàs, Roger?
Què tal? Molt bé, molt bé. Bueno, jo intentant tenir vacances, però els autònoms no tenim mai vacances.
Complicat,
mai, mai,
no?
Mai. És complicat, és complicat.
Saludem també el nostre company de Cugat Mèdia, l'Aitor García. Aitor, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, Rocío. Doncs aquí una setmana més a punt amb el nostre convidat. Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, Aitor.
Amb ganes de començar el nostre petit repte, que és un petit repte perquè només dura 10 minuts. És que sempre se'ns fa curta aquesta secció, molt, molt curta.
Sí. Són més llargs els àudios que ens enviem tu i jo que l'entrevista.
Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que l'últim van ser quasi 3 minuts i alguna cosa, Ostres, aquí, Déu-n'hi-do, els oients no ho saben, però hem tingut aquí abans d'aquesta petita secció una llarga retaïla de whatsapps i de missatges, sí senyor.
Una relació d'amistat en tota regla, podríem dir ja.
En tota regla, sí senyor. Però no ens desviem de l'objectiu del repte, perquè avui et farem unes quantes preguntetes per conèixer-te una miqueta més. La primera que et fem és a veure quin disc escoltes quan vas sol en cotxe. A veure si és algun que no li diguis a ningú que escoltes. Va, digue'ns.
A veure, jo... Clar, és que vosaltres sou molt joves. Però jo tenia una furgoneta Volkswagen i anava amb un caset que posava Varios. I tenia moltes cançons. Però que sí que hi ha un disc que em record... Bueno, jo sóc molt fan de Bruce Springsteen, de Sau, d'U2, de Bob Dylan... Però sí que hi ha un disc de les Bangles que sempre l'escolto perquè em recorda el meu primer petó.
Oh.
Quan jo tenia 15 anys, en una discoteca de Londres, i va sonar... Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you feel the same? I en aquell moment li vaig fer un petó a una noia que media un metre més que jo.
Però aquesta història tan guai...
Eh? Era més alta que jo, és que jo sóc baixet. Jo sóc Pere.
Ostres, però jo no t'he vist mai, eh? Jo no sé si ets molt baixet o molt alt, no? Rocío, tu què en penses?
Escolta, jo estava escoltant-lo i estava pensant, quina enveja, quina història més guai per explicar el primer petó. El meu primer petó va ser molt més simple.
Bueno, el meu també, o sigui, però bueno...
Com va ser?
Xurrades d'adolescents.
Va ser al carrer sense música de fons ni res.
No, però allò, a les discoteques abans, no? La cançó final sempre era perquè et poguessis agafar. I mira, em vaig atrevir. I sí, el meu primer petó va ser amb aquesta cançó.
Ostres, però has dit a Londres, però estaves de viatge en aquell moment o què? O com va ser això?
Era un estiu, els pares ens enviaven a mi i al meu germà gran. Som molts germans i se'ls volien treure de sobre durant l'estiu. I ara l'envien als meus fills, que no m'emprenyin.
Bueno, sis nois sou, no?
Som sis nois, sí, sí. De fet, a casa som Blancanieves i los siete enanitos. Pues és esto.
Bueno, en aquest cas los seis, però bueno, déu-n'hi-do també.
Sí, sí, estàvem a Brosters, que és al sud d'Anglaterra, i allà, sí, sí, el meu primer petó, que és aquestes coses que et marquen a la vida, no?
Que maco, dius, Rocío, no em diguis que no és maco.
M'ha agradat molt, la veritat.
És una història fantàstica per explicar. És que és de cinema, tio, tu ets de
cinema. A més, és que ha cantat bé. Vull dir, no com jo, que quan canto aquí al programa, plourà. És que, a més, ha cantat la cançó bé.
No, l'ha cantat molt bé, això sí, les coses com són.
Farem un dia, després, farem un karaoke i acabarem cantant El boig per tu.
Ai, quan vulgueu.
Jo sóc
us donaré una primícia.
També.
Al final de tot us donaré una primícia, que només no la sap ningú i ho acabo de tancar ara.
Ai, que guai! Aitor!
Uà, exclusiva. Fuà, tio, això ja està en un altre nivell, això, ja. Escolta, Roger, tu que ets molt també del món del cinema i del doblatge, quina pel·lícula t'agrada, és de la teva preferida, una pel·lícula que hagis vist mil cops i que t'encanti?
Mira, n'hi ha una... No, jo no sóc molt de repetir pel·lícules, no? Perquè és com que ja ho he vist, això, no? Perquè vull perdre el temps amb una cosa que ja he vist. Però hi ha una pel·lícula que m'encanta i no sé per què m'encanta, que és, bueno, sí que ho sé, és Notting Hill i Pretty Woman. I segurament m'encanta perquè la Julia Roberts és la protagonista de les dues. I segurament perquè jo no vull anar de machito per la vida i sóc un romàntic empedernido i m'encanta Nothing Hill i Pretty Woman. Les he vist com, no sé, 40 vegades cada una d'elles.
El que passa és que t'agrada la Julia Roberts, eh? Ens ho pots explicar aquí, Roger, que va ser mite dels 90 també una miqueta, la Julia Roberts, eh?
Totalment, a més la trobo guapíssima, a més és una tia que no sou, no?, que ha acceptat el pas del temps i cada vegada està més guapa.
Totalment.
I és una tia que admiro molt, és que és la dona de la meva vida. Però no tinc el telèfon, que el teniu vosaltres.
Oh, no!
No encara!
T'hauràs de conformar... Bueno, tu tens el telèfon de la Mercè Montalà, que al final, mira, tu... En un moment donat et pot posar veus aquí, també, i et pot recordar una miqueta, també, més a ella, no?, en aquest sentit.
Gran Mercè Montalà, i tant.
En alguna d'aquestes dues pel·lis tu has posat veus o no? En Notting Hill o...
Cap de les dues.
Cap de les dues, vale.
No, he doblat alguna vegada el Hugh Grant, amb algunes pel·lícules.
Ah, sí?
Sí, amb algunes pel·lícules l'he doblat, sí. En català... i algun en castellà, perquè a vegades els drets del doblatge s'acaben, no? Això ha passat, per exemple, amb la pel·lícula E.T., es van acabar els drets i van preferir tornar a doblar-la, els va sortir més barat, que no tornar a comprar els drets.
Ah, jo és que som molt contrari a redoblar pel·lícules, però molt.
Clar,
les edicions de DVD també amb doblatges nous i no puc. El Padrino amb doblatge nou, no puc. Una pel·li que sempre fan per televisió i no puc perquè m'agrada el doblatge original.
Però fixeu-vos, la pel·lícula E.T., no? El meu pare, el Joan Pena, era la veu del germà gran de l'Eliot.
Sí.
I quan es va tornar a doblar, perquè es van perdre els drets, em van trucar a mi per fer el germà gran de l'Eliot. Sempre hi ha alguna connexió aquí.
Escolta, Roger, i abans d'acabar, explica'ns una mica l'exclusiva. Has dit, us donaré una exclusiva.
Ai, ens hem apuntat, Roger.
Explica'ns una miqueta, que tenim curiositat.
Doncs mira, és una cosa que ens fa molta il·lusió. Jo ara tornaré al teatre a fer èxit en el Teatre del Raval, que és el meu llibre, monòleg. Però els Nadals farem 10 concerts, encara no us podem dir on, el Pep Sala i jo.
Que guai!
És un espectacle que es dirà Envia'm un àngel, i és el Pep Sala i jo cantant les 6 cançons de la seva vida i les 6 cançons de la meva vida. I n'hi han dues que s'entrecreuen, que és la mateixa, i explicant les anècdotes d'aquesta cançó. És a dir, que els Bangles, el meu primer petó, sortirà cantada pel Pep Sala i jo. Però també hi haurà Bruce Springsteen, també hi haurà Sopa de Cabra, que hi ha una escena molt divertida. És un espectacle molt bonic que avui hem tancat, que es dirà Enviem un àngel, i som el Pep Sala i jo cantant les 12 cançons de la nostra vida.
Però quin privilegi! Ostres,
pues això m'ho he d'apuntar. Hi he d'anar.
Sí, ja anirem a Aitor,
I he d'anar, per favor.
Doncs estarem superpendents per quan tingueu totes les dates, i l'Aitor i jo ja et diem que anirem segur.
Jo sí que m'apunto.
I m'encanta
segur a mi.
Al final.
Ai, vale! Seria molt guai, seria molt top això.
Però una cosa que tenim clara és que puja al final de tot, a l'últim bis, la gent que vulgui pujar a l'escenari a cantar el Boig per tu, cantarem entre tots.
Oh, doncs ens hem d'apuntar, Rocío, ens hem d'apuntar. Hem de buscar un forat a la ràdio per anar-hi.
És superprimícia, això, eh?
Ai,
superprimícia.
Moltíssimes gràcies. Ens quedem sense temps, ens quedem, bueno, de la millor manera possible, de fet.
Sí, la veritat és que sí.
No tinc res més a afegir, més que agrair-te, Roger, moltíssim, la teva participació amb nosaltres al programa i haver-nos dedicat aquesta estoneta. I Aitor, gràcies a tu també, company.
Que vagi molt bé, Rocío, ens escoltem.
Amor llegó a mi vida como una ola de fuerza desmedida.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Cuando crees que me ves tú sola caer, agacharse aparezco a tu lado.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran...
La cançó de l'estiu.
Hola, buenos días. Soy Sergio Ganado y para mí la canción del verano es la de Scatman, de Scatman John, porque bueno, es un clásico que estuvo sonando mucho tiempo y bueno, de tanto en tanto se sigue escuchando en algún sitio la canción. Everybody stutters one way or the other, so check out.
out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping. Those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
Quina és la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet. Però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bonpreu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius, ara?
Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos. Els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus, no estits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
L'estiu sempre és un bon moment per capbussar-se en la lectura. Si encara no has decidit la teva propera novel·la, la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà et proposarà diferents títols perquè trobis el teu. El primer cap de setmana de setembre, Organyà, a l'Alt Urgell, acull la 26a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, un moment en què els carrers porticats del centre històric de la vila s'omplen de llibres, espectacles literaris, lectures en veu alta, tallers, concursos, taules rodones, contacontes i molt més. Aquest any hi participen 27 editorials i, com a novetat, hi haurà un nou espai dedicat als il·lustradors de llibres del Pirineu. Però si una cosa crida l'atenció d'aquesta fira és la tradicional carrerada de llibres. La carretera C14, que travessa aquesta localitat, s'omple d'una llarga sanefa de gent dreta amb un llibre a la mà. Amb aquesta lectura col·lectiva de diversos fragments escollits pels mateixos assistents, es reivindica el valor i el plaer de la lectura com a acte popular. Per cert, la carretera no es talla al trànsit, per tant, si passeu per Organyà en cotxe el dissabte 3 de setembre a les 2 del migdia, podreu presenciar aquesta performance única i singular de l'Alt Pirineu des d'una altra perspectiva. Els dies 2, 3 i 4 de setembre t'espera Organyà la 26a edició de la Fira del Llibre. Pots trobar tota la informació al web organyà.cat.
Sabies que...
Quan tallem una ceba, plorem per una qüestió química. En tallar-la fem que s'alliberin uns enzims anomenats alinases que reaccionen amb unes altres molècules que té la ceba i en surt una nova substància. Aquesta és la que ens fa plorar perquè s'escampa per l'aire i quan entra en contacte amb els nostres ulls ens els irrita i ens comencen a picar. Això és el que s'anomena efecte lacrimogen. Però si voleu plorar menys quan talleu una ceba, proveu a refredar-les. Això debilita aquest factor lacrimogen.
La xarxa de comunicació local. Notícies.